Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui a l'Espai de Literatura el protagonisme el cedim totalment a la poesia. I és que avui hem convidat a Joan Tres, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que el podem nomenar com l'impulsor de l'Espai Poètic a Sant Cugat. Sí o no?
Sí. Sí, sí, és així. És a dir, a veure, jo vaig pensar que això de recitar poesia sembla ser que aquí a Sant Cugat agradava. Ho vaig proposar a l'Ajuntament, a l'Espai de Lletres, a la Carolina Hernández. La idea els va semblar fantàstica i amb la col·laboració de l'Auditori, del Cafè Auditori, hem impulsat aquest espai poètic.
Un espai poètic que es posa en marxa amb diferents activitats, diferents propostes que comentarem de seguida. Una d'aquestes propostes és poesia microobert.
Sí.
No?
Sí, exacte.
I és una activitat que n'heu fet una primera, un primer microobert, diríem,
just,
no? I ara arriba una segona,
sí, a veure,
proposta.
Us ho explico.
Explica'ns-ho, sí.
Això mateix. Mira, la poesia microobert serà, de fet, la activitat estrella de l'espai poètic. Després també farem presentacions, farem performance, farem el que faci falta, no? Però l'activitat estrella serà l'espai poètic. En què consisteix? Ai, l'espai poètic, perdó, la poesia microobert.
A microobert.
Vale, en què consisteix? Consisteix que hi haurà un micro obert i la gent podrà anar allà a llegir poesia, la poesia que ell vulgui, és a dir, seva, d'un altre, la que li agradi. Evidentment podrà anar gent a escoltar només també, però a dins l'espai, dins aquest micro obert, convidarem, cada vegada que ho fem, convidarem a un poeta ja important, no?, perquè durant 10 minuts, un quart d'hora, li donem amb ell el temps perquè ens reciti la seva poesia. D'aquesta manera també és un reclam perquè la gent vingui a escoltar aquests grans poetes, eh? Vull dir que...
Diríem que hi ha un artista convidat...
Això mateix.
I després tothom hi pot dir la seva, tothom hi pot participar.
Tothom. Aleshores, això ho vam inaugurar el mes passat, el mes d'abril, i vam pensar que, home, que ja que era la inauguració de l'espai poètic i del microobert, que menys que convidar dos poetes potents santcugatencs. I vam convidar Lluís Calvo i la Maria Antònia Massanet, que en aquest moment són dos dels grans poetes joves, bueno, ja no tan joves, però que, a veure, vull dir, a dins la poesia, pensem que Lluís Calvo té publicats entre 15 i una vintena de poemaris.
Vaja, que tenen trajectòria al darrere.
El Lluís Calvo és, jo penso que és un dels grans poetes del nostre país actualment. La Maria Antònia Massanet té menys cosa, però és una gran impulsora de la poesia i farà ja ho és, una gran poeta, però arribarà molt lluny, també.
I què tal el primer tast?
Fantàstic,
sí?
Fantàstic. Va anar-hi, jo, em sembla que hauríem de ser una vintena de persones, que per una activitat poètica és molt. Pensa que la poesia són activitats de minories, és a dir, no és novel·la, no són llibres d'autoajuda, no són aquestes coses que convoquen a molta gent. Per tant, 20 persones a Sant Cugat és un gran èxit, i va anar molt bé, és a dir, la gent es va animar, és a dir, a part de que en Calvo i la Massanet van recitar els seus poemes molt bé. Però avui en dia tenim una gran sort amb això. Els poetes, a més, són grans recitadors de la seva poesia. Això no passava abans. O sigui, els poetes escrivien...
Només escrivien.
Sí, escrivien i prou, i no es preocupaven de recitar. Avui en dia no, avui en dia els poetes són grans recitadors, també. Ens van fer uns recitals de la seva poesia fantàstic, i sí, després la gent es va animar a llegir, fins i tot va venir gent a recitar poemes propis que havia escrit ells, els va recitar. Va ser un acte com molt entranyable, molt... la veritat és que tothom va disfrutar
tothom
molt.
Tothom s'hi va sentir,
sí,
a gust, no?
Sí, sí, va ser un ambient molt íntim, ningú tenia vergonya de sortir, és a dir, el ser haver-hi que també, així ja et dic, més entranyable, la gent no li costava sortir a recitar, no? I va anar molt bé, molt bé. Vam quedar tots contentíssims, tots.
Tot. En aquesta segona ocasió es farà excepcionalment a la Casa Cultura, no,
sí,
al Teatre, ai, no al Cafè Auditori, perdó.
Just. Perquè, bueno, al Cafè d'Auditori hi ha una activitat que es veu que fan cada any amb nens i comença a les 7:30. Aleshores, clar, ja saps que els nens van acompanyats de pares, fan... A veure, no diem soroll, però és normal, però els nens criden una mica més. Aleshores, clar, nosaltres estem al Cafè d'Auditori al costat i a l'entrada de tota aquesta gent a l'espectacle no podríem tirar la nostra activitat endavant.
Que no és compatible, diríem.
Just. I aleshores el que fem és com traslladat per aquesta vegada només a la Casa de Cultura.
La cita serà dimarts que ve.
Serà el dimarts que ve a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura. I tindrem de poeta convidat a un gran poeta que ja ens va venir en el grup de lectura de poesia d'Òmnium, ja en parlarem, i que és l'Eduard Sanahuja, que aquest any és el guanyador, ja va guanyar fa uns anys el Premi Vicent Andrés Estellés, un gran premi de poesia, però aquest any ha guanyat els Jocs Florals de Barcelona. Fa qüestió de res, una setmana que li han donat el premi.
El professor Eduard Sanahuja, guanyador dels Jocs Florals de Barcelona 2016, amb el poemari Teories del No, és el pròxim convidat, el poeta convidat a poesia a micro obert de dimarts que ve. Eduard, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens oferirà en aquesta sessió de dimarts?
Doncs uns quants poemes d'una antologia que he publicat no fa gaire, realment fa un parell de mesos, que es diu Sang Barata, i també llegiré alguna cosa inèdita encara de Teories del No.
I què explica, què reflecteix aquestes Teories del No?
Ui, aquestes Teories del No, de fet, són una continuació del meu anterior llibre. Jo crec que hi ha un nex entre els dos, no?, que es deia Llançador d'Espases, on apareixien uns poemes en formes de teories, no? He seguit fent algunes d'aquestes teories, però també he afegit poemes d'un altre tipus. És un llibre on predomina la negació i construïda d'una forma un tant paradoxal, no? En el sentit que la negació és una manera d'afirmar i d'afermar el propi jo, el propi ésser, no?
Estem parlant de poesia contemporània. Quins són els temes que li preocupen?
De fet, la poesia sempre han preocupat els mateixos temes. El que passa que cada època els interpreta a la seva manera, no? La vida, l'existència, l'entorn, l'amor, la mort, els sentiments, el pas del temps inexorable, tots aquests temes configuren el nucli dur, que diria jo, de la poesia universal. La gràcia de cada poeta és que pugui interpretar des del seu moment i amb les seves pròpies coordenades i amb la seva pròpia veu. Això és el que intentem tots amb més o menys fortuna.
I en el cas d'Eduard Sanahuja, quin és el to? És un to optimista? És un to existencialista? Quin és el to que fa servir?
Jo no he estat mai un home gaire optimista.
No?
No he estat mai un home gaire optimista. Sempre he pensat, aquella frase tan tonta, no?, que un optimista és una persona una mica il·lusa o algú que està realment mal informat. Predomina el to elegíac, però de vegades també la ironia i el sarcasme.
En el seu cas, cultiva únicament la poesia? S'ha atrevit amb altres gèneres?
Bé, jo he tocat altres gèneres, però diguéssim de caire acadèmic, no? En el que és l'àmbit de la creació literària, només toco la poesia i només vull tocar la poesia, perquè ja prou pena tinc dificultats per moure'm en un gènere com per dispersar-me en uns altres. Jo crec que cadascú, almenys en el meu cas, s'ha de centrar en allò que mínimament sap fer una mica millor, no?
Però llavors què és el que li ofereix la poesia que no li doni als altres gèneres literaris?
Una capacitat d'imatge i d'impacte emocional que no trobo en els altres gèneres, sense voler dir que aquests gèneres no ho puguin tenir. Com a mínim, per mi, costa molt més. Amb la poesia em sento molt més còmode, tant quan llegeixo com quan escric.
Aquest amor per la poesia és una herència?
Miri, jo crec que sí. De fet, ja sap que hi ha fills i filles que fan el contrari que els seus pares, i uns altres que fem el mateix. Per què passa això? Jo no ho sé. però jo sóc fill de pare poeta i d'alguna manera doncs vaig tastar la poesia des de la meva infantesa i sempre ha format part de mi.
Com a lector, quina poesia li agrada?
Doncs miri, a mi m'ha agradat, no li diré que tot tipus de poesia, tinc les meves preferències, però no em tanco a cap oferta estètica. Penso que estem en un moment de gran eclecticisme, on hi ha moltes possibilitats de creació, moltes estètiques possibles, i que conviuen simultàniament. I a més, moltes llengües i moltes propostes diferents. I penso que hem d'estar oberts a totes. A mi, per descomptat, les meves preferències no són estrictament d'una poesia molt realista, molt narrativa, molt figurativa. Tinc unes preferències doncs, cap a una poesia més intensa, més lírica i amb menys aspectes narratius i descriptius.
Imagino que també té els seus propis referents.
Tothom té els seus referents.
Quins són?
Quins són?
Sí.
Doncs jo m'he mogut molt amb l'entrada doncs, amb la poesia clàssica, tant grega com llatina, i sobretot catalana, francesa i espanyola. La tradició anglosaxona i la germànica la conec pitjor perquè no sóc un bon lector en aquests idiomes. Bé, en alemany no sóc un lector en absolut. I pel que fa a la poesia contemporània, doncs jo he de dir que en la poesia catalana doncs, tinc uns referents com són, per exemple, Espriu, com són Vinyoli, i en la poesia castellana doncs, m'han interessat molt els poetes de la generació del 50 i també de la generació del 27.
Ha publicat 6 llibres de poesia, l'últim crec que l'hem anomenat El llançador d'espases,
sí.
I també ha estat premiat en altres tantes ocasions, però a més ha estat cofundador de l'Aula de Poesia de Barcelona. Vaja, que tot el vincula, la seva relació amb la poesia és molt íntima, eh?
Amb l'Aula de Poesia, que la vaig fundar amb altres 3 poetes i que al final la vam dur fonamentalment en Jordi Virallonga i jo, doncs hem estat promocionant la poesia dels altres durant 25 anys. Ha estat una feina molt agradable, però al mateix temps molt difícil. Vam començar pràcticament amb nosaltres els que vèiem això i ara, sortosament, podem dir que Barcelona és una ciutat amb gran oferta poètica. Hi ha moltes llibreries, molts llocs on pots trobar cada setmana recitals, actuacions, performance. Està molt bé.
Llavors, per què tenim tots plegats aquesta sensació que la poesia continua sent una mica el pren pobre?
Perquè certament és un gènere minoritari. Vostè no va pel transport públic i va veient gent que va llegint poesia, llegeix altres coses. Potser ens falten models. A vegades dic que segons quins personatges mediàtics apareguessin amb un llibre de poemes sota el braç, ens farien un gran favor, no? Perquè potser la poesia necessita aquest impuls, no? Però com que és un gènere que no genera plusvàlues, no genera beneficis, queda al marge del món de l'oferta i la demanda i, per tant, queda en un àmbit molt més reduït i també, això sí, en l'àmbit acadèmic i en l'àmbit escolar té una mitjana, una presència, diguéssim, discreta, però almenys hi és, no? Encara que només sigui per Sant Jordi.
També hi serà present aquest dimarts que ve en aquest acte anomenat Poesia Microobert, que sap com funciona?
No he pogut assistir a cap, però sé que és una iniciativa d'en Joan Tres i que em sembla una iniciativa fantàstica, no? M'imagino que hi haurà molta gent que podrà dir els seus poemes, perquè per això és el microobert, no? És el que tinc entès,
sí.
I compartir-ho allà una estona amb altres persones que hi siguin, no? Quan m'ho va proposar el Joan, amb el qui vaig fer algunes coses a Òmnium Cultural de Sant Cugat, doncs de seguida vaig dir que sí. I espero no posar-me malalt i que no em passi res i poder assistir el dia 17.
Doncs l'esperem a Sant Cugat precisament dimarts vinent a la ciutat. Eduard Sanahuja, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts.
Moltes gràcies a vostè.
Gràcies i bon dia.
Bon dia, gràcies.
Creuem els dits perquè Eduard Sanahuja dimarts que ve hi sigui.
Sí, esperem. Eh? I si és que segur que vindrà, ja ho veuràs. No, ja posaré jo, no sé, ja faré alguna cosa, un espalmet a qui sigui, i que vingui, sisplau.
Ha fet una mica honor a aquest to que comentàvem, no? Més aviat pessimista, no sé si pessimista, o com jo li preguntava, més existencialista, no?
Sí, els seus poemes són bastant pessimistes en general, eh? Sí. És a dir, sí, el tema de la mort, el tema del pas del temps, clar, no són temes excessivament optimistes, tot i que sí que té alguns poemes que tracta de l'amor, i que aquí sí que es veu una escletxa d'esperança, no? Com en els seus primers llibres, En defensa pròpia, per exemple, és un poemari que es dedica bastant a l'amor i que és un altre, però no, els darrers llibres sí, efectivament, són bastant pessimistes. Sí.
Mm-hmm. Hem parlat de diverses coses amb ell. Jo no sé si ens hem deixat alguna cosa important que tu volguessis afegir.
No, la veritat és que ha estat una entrevista molt, molt completa. Li has demanat totes les coses més importants. Jo penso que l'Eduard Sanahuja se l'està reconeixent ja també com un gran poeta. Estem en un moment dolç, penso, per la poesia del nostre país, malauradament poc reconeguda, però estem en un moment dolç, perquè han passat una època que hi havia molts pocs poetes, però actualment hi ha uns poetes molt bons, molt potents i molt interessants, i l'Eduard Sanahuja està entre ells.
Què et sembla si els oferim als oients un tast d'aquesta poesia d'en Sanahuja? T'atreveixes? Oh,
i tant que m'atreveixo, faltaria sí. Més. M'encanta llegir poesia a mi. Cap
doncs
problema.
Mira, serem tot orelles.
Doncs apa. Mira, us llegiré precisament d'En defensa pròpia, perquè, a veure, ja que estic a la ràdio no llegiré un poema pessimista, oi? Penso que és el matí i cal, a més amb aquest dia, ja ens cal un...
Que
millori el temps. I, faré un d'En defensa pròpia, que és el poemari on tracta el tema de l'amor. Hi ha uns poemes que es diuen Trossos i estan numerats 1, 2, 3, llegiré el número 7 i diu així: no tinguis temptacions de jugador, que reparteixin ells totes les cartes i totes les victòries importants. No vulguis competir perquè perdràs. Pensa que no n'hi ha prou de ser cavall per triomfar a la cursa dels cavalls. Al final de la cursa, de la nostra, només hi haurà un balanç, dues preguntes. Qui has estimat? Qui has estimat tu?
Aquest és l'optimista.
És fantàstic, aquest és optimista. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Si més no... Home, sí, és una mica optimista, perquè com a mínim et diu que al final de la vida... l'important, és a dir, el que és realment important d'aquesta cursa que fem és... qui t'ha estimat i
l'amor.
Qui has estimat tu, justa.
L'amor.
L'amor. Mm. I això és el que importa. Home, això no deixa de ser optimista.
Sí, ens ho podem
encara
mirar així.
Que hi hagi una... encara que hi hagi una prèvia una mica així, no? Quan
és veritat,
diu...
l'entrada
sí,
és una mica...
L'entrada és més pessimista, però al final, sí. Com a mínim, dona aquest raig d'esperança, no? Diu, home, a la vida hi ha l'amor, i l'amor és positiu.
Mm. Doncs aquest és un exemple, ho deixem
sí,
aquí. Això és
sí.
El que una de les coses que ens ofereix en Eduard Sanahuja, el poeta convidat dimarts que ve a la Casa de Cultura a partir de les 7 de la tarda en aquest Poesia Microobert, però l'espai poètic a més ofereix altres activitats, no?
Sí.
Quines altres coses feu?
A veure, de moment just hem començat, per tant tenim aquests dos espais de microobert. Estem preparant, però ja cara al mes de setembre, una presentació d'un llibre. El Marc Romera, que és un altre gran poeta i, a més, editor, el seu últim llibre es diu Neu Negre i està tenint molt d'impacte. I ens ha semblat que portar-lo aquí i fer una presentació a Sant Cugat estaria força bé. Ens ha dit que sí, però encara estem no està tancada encara la negociació, diguéssim. Hem de mirar a veure qui portem, però sí, volem fer una presentació potent del poemari del Marc Romera.
Mm-hmm. Home, només amb aquest títol?
Sí, Neu Negre. Déu-n'hi-do,
és molt potent, eh?
Molt, el Marc, el que passa és que el Marc té una poesia difícil, complexa, no difícil, complexa, eh? Complexa. I jo penso que serà interessant, serà interessant. A més, estem parlant de portar, és a dir, la gent que presenti l'acte sigui gent també potent dins el món, eh? Dins el món de la poesia. Podria ser que a l'octubre, intentarem a l'octubre, estem parlant ja del Festival de Poesia, perquè ens coincideix, a veure si podíem portar amb en Jaumà, és a dir, fer la presentació també d'Irlanda Indòmita, d'aquesta traducció d'en Josep Maria Jaumà, que és un sant cugatenc també molt de prou, eh? És fantàstic, un gran traductor que tenim aquí al poble, que ha traduït a Shakespeare i ara ha fet aquesta traducció dels poemes d'en Yeats, doncs volíem portar-lo a fer un muntatge amb en Pedrals. En Pedrals és un dels millors recitadors que tenim també aquí a Catalunya, i intentarem juntament amb el festival a veure si podem tancar també aquest acte de l'espai poètic.
Joan, tinc una bona notícia.
Digue'm.
Després del poema d'Eduard Sanahuja ha sortit el sol a Sant Cugat.
Ho veu? Ja sabia jo que la poesia fa miracles. Doncs ja veuràs després que vingui el dimarts que ve.
Això és madassant, eh?
A partir del dimarts que ve farà un dia fantàstic. Uh-huh. O sigui que espero que la gent vagi a escoltar-lo.
És a dir, que aquest espai poètic té moltes coses en projecte, vol que la poesia estigui present durant tot el curs, durant tot l'any a la ciutat, però ara deixa'm que et pregunti què és el grup de lectura poètica. Són coses diferents.
Sí, són coses diferents. A veure, el grup de lectura de poesia va néixer ja fa uns anys, estem parlant de 3 o 4 anys, impulsat per Òmnium. Jo sóc membre de la Junta d'Òmnium. Aleshores vam pensar que aquí, doncs, que estava molt bé festival, però que caldria que haver-hi alguna activitat durant tot l'any, no?, que hi hagués una presència estable de la poesia. I se'm va ocórrer fer un grup de lectura de poesia, perquè no n'hi havia. Ja hi havia grup de lectura de teatre, grup de lectura de novel·la, però grup de lectura de poesia no n'hi ha. I, bueno, vaig impulsar-ho, vaig dir, va, anem a veure què passa. Un dia ha anat a un augment aquest grup de lectura de poesia. La veritat és que hem tingut molta sort també amb la gent que ens ha vingut a fer els grups de lectura, eh? Estem parlant de l'Oriol Izquierdo, que ens va venir a fer la Montserrat Abelló. Estem parlant del Francesc Garriga. El Francesc Garriga va passar més d'una vegada pel grup de lectura de poesia a explicar la seva pròpia poesia. Estem parlant d'en Pons Alorda, d'en Jordi Llavina, del mateix Jaumà. És a dir, estem parlant de grans personatges de la nostra poesia que han passat per aquest grup de lectura. En què consisteix? Doncs res, senzillament, agafem un poeta, agafem un llibre d'aquest poeta, i el que fem és que durant 2 o 3 sessions, una vegada al mes, durant 2 o 3 sessions, llegim i parlem sobre aquest poema, sobre aquest poeta, i ens ve algú a dirigir aquestes lectures i aquests comentaris. Per exemple, quan vam fer Montserrat Abelló, va venir l'Oriol Izquierdo, va fer una primera sessió explicant una mica la poesia perquè nosaltres poguéssim entendre-la millor, de la Montserrat Abelló, i les altres 2 sessions el que vam fer va ser llegir poemes de la Montserrat Abelló i comentar-los. I ara estem fent, en aquest moment, estem fent Màrius Sempere, un dels grans nostres, ja té 88 anys, vull que té una obra extensa, és un gran poeta també, i ens està fent el Vicenç Llorca, un altre gran poeta. És a dir, hem ajuntat aquí 2 grans poetes, Vicenç Llorca, que ens explica Màrius Sempere, i el propi Màrius Sempere. És a dir,
Màrius Sempere és la segona vegada que surt en aquest espai de literatura. Ja n'hem parlat fa unes setmanes amb el Jordi Van Campen,
sí,
que ens el va portar com a referència. Joan Tres, se'ns ha passat a l'estona volant parlant de poesia, escoltant poesia i parlant amb un poeta.
És veritat, Carme.
No trigaràs gaire a tornar.
Ah, quan vulguis.
Imagino.
Carme, jo quan tu em diguis...
Perquè tens moltes coses, no?
Jo quan tu em diguis, jo vinc.
Molt bé.
Encantat.
Ho deixes tot, no?
Ho deixo tot i vinc.
Molt bé, com diu la cançó. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme.
I molt bon dia. Arriben les notícies, després continuem amb més Sant Cugat a fons.
Sant Cugat a fons.